massa cosa perquè no t'ho sabrà fer.
No.
Una mica curt. Trobaràs també les coquetes d'arròs, l'oli siurana, fantàstic, i després els productes de bellesa, la revista Sabor, etcètera, sí, sí, etcètera. Sí, sí. Us està esperant aquesta cistella Cap Bravo. I com sempre, una pregunta que podeu jugar a respondre amb nosaltres per optar als sortes que farem divendres. La pregunta d'avui, ai Joan, ai Núria, ai José, ai Sílvia, ai Àngels.
Ai audiència.
Ai Toni. La tele de tota la vida se'ns mor.
El españolito que ves la tele te guarde Dios. Uno de los dos canales.
Quin clàssic, eh? Feia Sabina, anys que no escoltava
Sabina
aquesta cançó.
Sabina i viceversa.
Sí, sí,
era quan
sí, sí.
Anava en grup, Sabina. Ara també porta un grup, però no tenen nom. Bueno, des de fa uns dies, les botigues que venen televisors s'han quedat pràcticament sense estoc d'un tipus d'aparell molt concret. Teles petites i senzilles, sense
sí, sí,
internet.
Sí, sí, sí.
Sense
sí, sí.
L'internet, perquè això és el que té la darrera apagada aquesta de la TDT, que quan va arribar... Jo me'n recordo quan va arribar la TDT.
Ui.
Allò va ser un boom, eh?
Sí, home, i tant.
Sintonitzant els canals...
Amb aparatets. Es van comprar aparatets.
Mira, a casa de la meva família, de ma mare, encara hi ha una amb aparatet. Des del 14 de febrer passat, els televisors més vells ja no es pot veure cap canal. Ahí. Ara totes les cadenes emeten en alta definició, amb molta més qualitat d'imatge, però cal tenir un televisor preparat per aquesta tecnologia. I molta gent gran, no, és la veritat, gent que té, o no gran, però que tens la televisió allà de tota la vida,
sí.
Doncs han trobat que el seu era massa antic. Tot i que fa força temps que es va anunciar, això es va anunciant, però la gent no reacciona fins que no s'ho troba, cosa que també és comprensible. S'han repetint aquest missatge, doncs els dependents d'electrodomèstics s'han trobat amb molta gent a qui l'apagada de la TDT ha agafat desprevinguda i, clar, ha de reaccionar. Per tant, li donem una mica la volta. La pregunta a Cap Bravo d'avui és: quins records tens de la tele de sempre? La tele de sempre. Clar, això ja... Pensem en la tele.
Sí, sí, sí.
A tu no
sí,
et
sí,
passa sí. Que ja... Jo abans pensava... Bueno, t'agafaves el... Com es deia allò? El...
Teletexto.
El teletexto o
sí,
la
sí,
revista
sí.
Aquella que portava la programació, o a les revistes sortia la programació,
també,
o als diaris sortia la programació, i anaves al programa concret i tal.
Sí, sí,
i és una
sí,
època
sí,
que ha passat, ara tot ho trobes a la carta, tot ho veus quan
jo
et convé.
Hi ha una cosa que trobo molt a faltar.
Ah, vinga, a veure què és, perquè la pregunta és aquesta.
Sí,
què trobes a faltar, o quins records tens de la tele de sempre, de tota la vida, de la que comença... a les 6 del matí sí, i acaba sí, les 12 de la nit amb la carta d'ajuste, ¿vale?
Doncs mira, precisament, la carta d'ajuste trobo a faltar.
Trobes a faltar la carta?
Ja no es posa, eh?
No, l'han substituïda per sessions jams de gent
sí,
tocant allà
i teletendes.
Sí. La teletenda d'ajuste...
Teletecho, que diu la Núria.
No, però és diferent, el concepte.
I quin és el concepte de teletecho?
Era el sostre, perquè no pots dormir.
Ah, teletecho.
Ah, val,
perfecte. Doncs no, la teletenda, eh? La teletenda d'ajuste, que és un sí, bici, eh? Si comences a mirar-la... Només vols veure les promos aquelles increïbles.
Ganivets que tallen?
Bueno.
Vaja.
I hi ha gent que clar, té un gabinet que no és bo i pateix moltíssim.
Clar.
Viu la vida en blanc i negre.
No, és així.
Surten les imatges en blanc, després arriba el ganivet bo
sí,
i tot
sí,
és
sí,
color, sí. Tot és somriure. Sí, sí. En fi, les coses que venen a la teletenda et canvien la vida.
Entre ganivets i coses que allarguen coses.
Jo trobo a faltar... No ho sé, però el record que tinc d'aquella tele, la tele lineal, la tele que només hi havia al principi dos canals, com diu Sabina la cançó, i després van arribar les privades, etc.
La 1 i la 2 hi havia.
És allò, la 1 i la 2,
fin.
Ja està. Després van arribar les autonòmiques, no? I després va arribar ja la privada, i després Canal Plus, etc. Bueno, la qüestió.
Sí, 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 sí.
Jo trobo a faltar esperar el programa. Et creava com una il·lusió. Tu esperaves,
val,
una sèrie o un programa.
Sí.
Tu deies, tal dia, aquella hora, sortirà, jo què sé, Alf o la hora de
sí.
Bill Cosby
o
l'Equipo A o el que sigui,
sí,
i vivies
sí.
Una mica amb allò senyalat, perquè sabies que si no el veies...
Totalment.
Tu perdies. Les Xiques d'Oro, que ho veiem en família.
Totalment.
Les Xiques d'Oro, per exemple.
Teletexto no el trobo a faltar, però, se'm feia molt pesat.
No, va, Teletexto fins que es carga. Podies engegar-lo, marxar a Cap Bravo a fer una compra.
Però és el número 100. I per anar al 99, donava tota la volta endavant. Saps el que vull dir?
Sí.
Una cosa molt estranya.
Jo
no sé qui és el gran dissenyador del teletext.
L'he fet servir, però no massa. Per tant, bueno, a Núria ni li pregunto, perquè ja tu...
No, sí.
Xava, sí, segur.
Home, jo me'n recordo...
No has viscut la tele aquesta, la tele estàndard, la tele primitiva?
Jo me'n recordo, m'hi trobo a faltar la típica sèrie, com deies, que s'emetia tal dia i que, si no, doncs, bueno, no sé si en aquell moment la podies recuperar, però és...
No. No hi havia manera.
Bueno, ho havies de gravar amb videocasseta.
Clar, però això quan va arribar el vídeo.
Sí, sí, exacte.
Abans no, abans no hi havia ni vídeo, era el que feien allà i ja està.
Sí, això és el que més trobo faltar.
Per tant, ara que la tele està tan moderna i tot es modernitza i s'ha acabat la TDT sense alta definició i van passant... Aquí està el so de la Modernor. Sí, doncs, sí. Doncs la pregunta és aquesta. Quins records tens o què trobes a faltar de la tele més convencional, la tele de tota la vida, la tele que començava i acabava... La tele que si te despistaves ja no veies el moment i tu perdeies. I dius, i demà que comento jo la feina.
Clar,
al col·legi.
Era bona aquesta, eh?
Home, i tant.
Havies de veure perquè si no no comentaves.
No, el dia següent et trobaves perdudíssim.
Fenomen social.
Perdudíssim. Per tant, us convidem a fer respostes, a jugar amb nosaltres, per optar a la nostra cistella Cap Bravo. Ja ho sabeu, al 663-99-30-62. Juga amb nosaltres, que a més us podeu emportar la cistella Detox, la darrera ja del mes de febrer.
Magnífic, això. Gràcies, Rafa.
No té res. Vayámonos de acá, bis, a nuestro lugar
feliz, al lado del mar. Núria, anem cap a la musiqueta?
Sí, avui no hi ha hagut cara bé, perquè evidentment l'actualitat mana i hem estat pendents de tot plegat després de conèixer l'acord pels pressupostos, però la música mai pot fallar i estem escoltant, ni us ho pregunto, perquè és música que jo crec que no coneixeu.
No,
eh?
És una bachata, no?
Això. Mira, el que estem escoltant de fons és Please.
Please.
Please. Com si diguessis please. Please. És un dels últims singles dels artistes Camilo i Eva Luna.
Camilo.
Sí, no? Camilo. Sí,
Camilo.
Són un parella artística, però també la vida real. Qui fa només unes horetes han anunciat que suspendran part de la seva gira per Espanya.
Ai, què ha passat?
Que recordem estava prevista per aquest mateix estiu, però el motiu és preciós.
Ah.
Estan esperant el seu segon fill.
Home.
I això els hi ha portat a haver de fer una parada, una aturada.
Endavant.
I recuperar més endavant, doncs, aquestes dates. Per això, com us deia, els artistes han decidit que cancel·laran concerts, atenció, previstos, perquè mai saps qui t'escolta i potser algun oient té entrades. El proper 16 de juliol a Múrcia, 18 de juliol a Alicante, 19 de juliol a València i 21 de juliol a Mallorca. De moment es suspenen fins a nou avís i estarem a l'espera de noves dates per confirmar, perquè segurament trobaran alguna data nova. Per tant, insisteixo, sobretot per si tenim algun oient que ja té les entrades, aquests concerts de Camilo i Eva Luna a Múrcia, Alicante, València i Mallorca, del juliol queden totalment cancel·lats fins a aquest nou avís, i si sou d'aquelles persones que teniu l'entrada i dieu què passa ara amb els diners, doncs que no pateixin, perquè en aquests casos Ticketmaster, que és aquesta empresa que gestiona les entrades, doncs ja ha comunicat que tornaran tots els diners, absolutament tots els diners. Per tant, mira, si es cancel·len els concerts per notícies com aquestes,
ara,
benvingudes siguin.
Tot sigui per això, sí, sí.
Ja recuperarà les dates, això ja ho han anunciat els dos des de les seves xarxes socials.
Fantàstic.
Però bé, sempre està bé recordar que aquestes entrades es tornen i que es buscarà una nova data per poder gaudir d'aquests dos artistes que fan poques parades al territori espanyol i que, per tant, serà xulo de veure.
Jo a Murcia no diria res. I que vagin a l'estadi.
No, home.
I a veure si se n'adonen que no van els artistes.
Com ets així? Posaria Andy Lucas.
Un canvi, exacte. En lloc de Camilo i la dona, Andy Lucas. Ai. O una cosa... O de Dice Sabater.
No, si li facis això a la gent, va.
Murcia, només.
Seguirem pendents, com us deia, de noves informacions. Si es publiquen noves dates, jo ho explicaré a l'audiència. I de moment avui, doncs, tenim aquesta excusa perfecta per acabar aquesta cara bé una mica diferent d'avui. Demà hi tornarem a la mateixa hora amb un mític tema d'aquesta parella artística i també a la vida real, que és Índigo.
Gràcies, Núria.
Pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. dicho que vienes, tiemblo como un flan. Para ser contigo ya tengo mil plans. Pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de fans. Contigo ya no hay martes 13. Prepara el cachete pa' que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte 9 meses. Y yeah. Quiero tenerte muy cerca de mí, pegados como con pegante. Voy a comprarte unas gafas de sol, porque el futuro se ve brillante. Porque llevo a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía. Ahora sé si jugar la lotería, la falta que me hacías. Contigo Navidad llegó temprano, porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía. Gané sin jugar la lotería, la falta que me hacías. Contigo Navidad llegó temprano. Y la 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 la.
Radio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Operació Sandvitx, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Mireu, una dieta saludable és fonamental per tenir una vida de qualitat i una salut òptima. Tot i que aquesta recomanació es repeteix constantment per tota la societat, no tothom té accés a aliments saludables i, per tant, no poden seguir un patró d'alimentació adequat. Us dono una dada. Segons el darrer informe de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, la FAO, més de 3.000 milions de persones a tot el món tenen dificultats per accedir a una alimentació saludable. 3.000 milions de persones. Quina barbaritat. Això representa el 42% de la població mundial. I és que la pujada de preus ho complica tot. Aquesta és la realitat. Però és impossible menjar de manera saludable en els temps que corren? El menjar saludable pot ser per totes les butxaques? Com podem solucionar aquest problema en les famílies? Doncs bé, avui aprofundirem en tot plegat de la mà d'Helena Carrillo Álvarez. Ella és dietista, nutricionista i professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Helena Carrillo, molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin.
Helena, jo crec que la primera pregunta és clara i clarivident, les dues coses. Alimentació saludable i econòmica. Això és possible?
És possible. Menjar bé i de manera econòmica, Joan, requereix diversos ingredients, no? De manera tècnica, això en diem alfabetització alimentària. I del que estem parlant és de tot un conjunt de coneixements i habilitats i comportaments que són necessaris perquè puguem planificar, gestionar i seleccionar el menjar que prepararem. Parlem de saber sobre els tipus d'aliments, les seves propietats, ser hàbils en tècniques culinàries com tallar, com preparar receptes, no? I també doncs, tenir la disciplina o la capacitat de planificació per seleccionar aquests ingredients, organitzar-nos, mantenir la higiene i la neteja a la cuina, no? I quan tot això ho traslladem a aquesta dimensió econòmica, doncs suposa que tot això ho hem de fer circumscrit a un pressupost, no? I això fa que sigui més complicat. A més, sovint, quan ens toca ajustar l'euro, o, bueno, i això ens passa a tots, no? No només tenim dificultats econòmiques o hem d'atendre aquesta part, sinó que, a més, també tots tenim una manca de temps, no? Per tant, la complicació és doble, no? La part positiva és que moltes de les coses que nosaltres fem diàriament ens poden ajudar en aquesta part. Mira, fa uns anys nosaltres vam editar juntament amb l'Ajuntament de Barcelona una guia sobre alimentació saludable i de mínim cost, que ara està en reedició, i allà descrivim molta informació, consells, trucs, no?, que fonamentalment tenen a veure amb com parem atenció i planifiquem tot el que té a veure amb l'alimentació. No vull deixar de dir que, evidentment, hi ha un llindar per sota del qual alimentar-se de manera saludable i mantenint no només els aspectes nutricionals, sinó alimentaris, no? És a dir, que ens agradi, que ho puguem compartir. Hi ha un llindar per sota del qual no és possible. Nosaltres hem fet algunes recerques i estimem que amb dades de juliol, per un adult promig, aquesta xifra està al voltant dels 7 euros per dia.
7 euros per dia. Déu-n'hi-do. Sigui com sigui, Helena, sí que és veritat que... ara molta gent que t'estigui escoltant i digui, sí, però jo vaig al supermercat o al mercat i vull comprar, aliments de proximitat perquè considero que són més bons, o aliments sense additius o que no siguin processats, o qualsevol aliment que cregui és més saludable per la meva salut, veiem que molts d'aquests tipus d'aliments són més cars que els que comprem habitualment. Això és així?
Això és així en molts casos i és una gran contradicció, no? Perquè és quelcom que estem intentant promoure i són temes que estan en els centres de les protestes de la pagesia que estem veient a tota Europa i a casa nostra últimament, no? Ara mateix el sistema alimentari que impera afavoreix que hi hagi una lògica de producció i consum massiu i això no és bo ni per nosaltres ni pel planeta. Els aliments de proximitat tendeixen a ser més cars perquè no aprofiten tant les economies d'escala. No? Hi ha pràctiques agrícoles més intensives, la producció pot ser menor, hi ha costos addicionals de transport i emmagatzematge, i per tant tot això repercuteix en nosaltres com a consumidors, efectivament.
Anem a pensar, Helena, perquè el tema em sembla molt, molt interessant. Jo crec que una de les grans receptes, entre cometes, i mai millor dit, per economitzar, és que optimitzem els aliments que tenim a casa. Ara bé, com ho fem, això?
Doncs mira, aquesta és una pregunta molt interessant, Joan. Com et deia al començament, podem optimitzar molt el que ja tenim, però, esclar, doncs cal saber com fer-ho i cal tenir els mitjans i cal tenir el temps per poder-ho fer. Et posaré un exemple. Una de les grans sorts que tenim a la nostra Facultat de Ciències de la Salut, a Blanquerna, és poder tenir una relació molt propera amb els estudiants i aprendre d'ells. Aquesta tardor estàvem fent uns tallers a persones que reben ajuda alimentària i algunes estudiants ens acompanyaven, no? I en un moment donat en què estàvem fent com una dinàmica en què havíem de pensar estratègies d'aprofitament, una de les estudiants va explicar que ella fa sopa de verdures a partir de les peles de les hortalisses que fa servir doncs, pels sofregits o per qualsevol plats, no? Ella té una bossa al congelador on va posant totes les peles netes, evidentment, i quan la té plena doncs, la fa servir per fer sopa, no? Em va semblar un exemple superxulo de com optimitzar el que tenim, però, com et deia al començament, doncs, per fer tot això calen diverses coses. Cal haver pogut tenir les verdures per fer el sofregit, cal tenir un congelador, cal tenir-lo endollat al corrent elèctric i cal conèixer la idea de que això es pot aprofitar així, d'aquesta manera.
Perquè si jo ara, ara mateix partim de zero, és a dir, surto a fer la compra perquè no tinc res a casa. Helena, quins són els grups d'aliments essencials que he de tenir en compte per assegurar una alimentació equilibrada i econòmica?
Mira, doncs en realitat nosaltres, els éssers humans, no necessitem específicament cap aliment, però sí que necessitem nutrients, no? Les vitamines, els minerals, els greixos, els carbohidrats, les proteïnes... Però ho pensem en aliments perquè, evidentment, és el que comprem, no? No comprem un quilo de proteïnes, normalment. Una alimentació equilibrada ha de tenir aliments que aportin tots aquests nutrients i en les proporcions que necessitem, no? Segurament, molts dels oients hauran vist darrerament el mètode del plat, no?, per explicar això. I és veritat que té algunes crítiques, però jo personalment considero que és molt útil per traslladar la idea que sempre hauríem d'incloure tres tipus d'aliments. Energètics, no?, que són aquells que ens proporcionen carbohidrats i greixos, com per exemple els llegums, l'arròs, la pasta, el pa, la patata, l'oli, no? Estructurals, que són aquells que ens ajuden a construir el nostre cos, per exemple, doncs, tot el que tingui proteïnes, tornem als llegums, no?, perquè els llegums és un aliment especial, l'ou, el peix, la carn, val? I també reguladors, que són aquells que tenen, pues, un contingut prioritari de vitamines, de minerals, de fibra, com serien la fruita i la verdura. Per tant, quan anem a comprar, hem de pensar que tinguem de tots aquests grups d'aliments.
Suposo que també té molts avantatges econòmicament parlant, saludablement parlant també, una planificació del menú, no?
Sens dubte. Nosaltres treballem molt amb aquesta perspectiva perquè planificar el menú té, com tu deies, avantatges a nivell de temps, de diner, de salut, de reducció dels residus, també, no? És a dir, planificar un menú permet comprar els ingredients necessaris d'una manera eficient, fent que després, doncs, no ens en sobri, no? Perquè del menú surt la llista de la compra i, per tant, comprem de manera adequada. Simplifica la preparació dels àpats, estalvia temps, estalvia energia, si ho cuinem fent servir aquesta tècnica de batch cooking. I per mi també estalvia una cosa importantíssima per les persones que estan a càrrec de l'alimentació familiar, que normalment són les dones, les mares, no? I és que alleugereix moltíssim la càrrega mental diària, perquè seure a planificar els menús un dia a la setmana i a partir d'aleshores només has de fer, però ja no ho has de pensar una altra vegada, no?
I encara una altra que suposo que ens deu ajudar en la nostra economització de la compra, però també a menjar saludable. Clar, al final jo crec que hi ha generacions que no acabem de saber quins productes són de temporada, perquè ara tot és de temporada, però el millor deu ser comprar de temporada, no?
Sí, sempre que es pot comprar de temporada és molt millor perquè... Generalment, és veritat que acostumen a ser productes més assequibles, acostumen a tenir millor sabor, no?, perquè no han passat per processos de conservació bueno, en càmeres o de més. Hi ha estudis que diuen que tenen més nutrients i, a més, també tenen menys impacte mediambiental. I una cosa important és que també recolzen més l'economia local. Per tant, avantatges de comprar de temporada.
Deixa'm fer-te dues darreres preguntes. La primera és si mengem també les quantitats apropiades o normalment, quan anem a la compra, mengem també molt pels ulls.
Un gran consell, que segur que tots heu sentit molt, és no anar a comprar amb gana. No? Si anem a comprar amb gana, els supermercats estan preparats perquè, bueno, comprem molt. Per tant, anar a comprar sense gana i anar a comprar amb una llista de la compra és fonamental per estalviar. Això també ens ajudarà a menjar les quantitats apropiades, que, com tu apuntaves al començament, pues, d'alguns aliments estem per sobre i d'alguns aliments estem per sota.
De quins estem per sobre i de quins estem per sota?
Doncs, mira, de tot el que té a veure amb llegum, fruita i verdura, el consum mig de la població espanyola o catalana està per sota del que serien les recomanacions de les guies alimentàries. No? Mengem menys fruita, menys verdura, menys llegum, menys cereals integrals, però per contra mengem més carn de la que necessitaríem, mengem més aliments superflus del que necessitaríem.
Mm. Val. Per tant, quants àpats, Helena, hem de fer al dia? Perquè això és, jo crec que és, sempre ha estat un debat sobre la taula, i aquí diu que hem de fer tres àpats amb aquella solució màgica que havia de ser... es diu molt, no?, allò d'esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre, o hi ha qui diu que és millor fer cinc àpats al dia, o hi ha qui diu que és millor menjar constantment però poquet. Ben bé com ho hem de fer, això?
Sí, això és una de les qüestions que més ha evolucionat, eh? I segurament nosaltres ens hem reversionat al llarg del temps com a col·lectiu, els dietistes nutricionistes. Mira, el número d'àpats que s'han de fer al dia cada vegada està menys establert, en el sentit que el número d'àpats ha de respondre a les necessitats que té la persona i a la seva gana, no? Potser el que sí que és més una recomanació és, sempre que la nostra organització diària ho permeti, menjar quan tinguem gana, i el refrany que tu mencionaves de menjar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre, doncs això continua bastant vigent. És a dir, la recomanació és sopar poquet, si es pot un parell d'hores abans d'anar al llit, i això sembla que la cronobiologia sí que ho recolza.
Helena Carrillo, dietista, nutricionista i professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en aquest espai. Que vagi molt bé.
A vosaltres, Van.
Nosaltres, que quan passen 27 minuts de les 10 del matí, anem cap a publicitat i de seguida saludem a elles, les tietes.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat. Divendres 1 de març, el Haydn més triomfal i lluminós sonarà al Palau de la Música Catalana amb La Creació, un monument coral singular i vibrant, inspirat en els grans oratoris del barroc. Música extraordinària i poderosa a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català i l'OBC, dirigits per Marta Gardolinska. Entrades a palaumusica.cat.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Ai, ara truquen.
Vaig a veure qui és.
Qui és?
Sí, digui'm.
Què?
Mira, no t'ho creuràs, és que estic a Ràdio Estel en directe.
I és?
La consellera de la presidència. Jo no sabia que teníem d'això, també. Mare de Déu, que bé.
Sí.
Et truco ara en 10 minuts, tu. Fixa't tu, eh?
Però, i si és jo un no premi? Sabia. Té pinta premi, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 2 minuts que... No, 2 minuts què? 2:15 del matí. El que passa és que veia ballar la Montse per aquí, la Eva, que no podia obrir l'aigua, el Ferran que l'ajuda, dic, no sé què està passant. Ferran Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
Eva Vives, bon dia.
Bon dia.
Montse Lamua.
Hola, què tal?
Què has estat, això de ballar a la sintonia?
Perquè no em veuen, si no ho faria més bé.
Però el proper dia direm que baixi xarxes i que et gravin.
Vale.
I ho penjarem a xarxes,
ah,
això.
Ah, estupendo.
Sí?
Sí.
Vols que ho facin avui?
O si vols.
Si vol baixar la gent de xarxes i gravar la Montse avui, ballar la sintonia, per mi cap problema. Per mi cap problema. Bueno, tenim pressupostos gairebé. Bé. Dic gairebé.
Bueno.
Dic gairebé perquè començàvem aquest matí. Aquest matí ha estat una mica trasbals en aquesta casa i en molts mitjans de comunicació perquè 5 minuts abans de començar tots els matinals a les 8 del matí ha sortit la informació. PSC i Esquerra Republicana, Esquerra Republicana i PSC, han arribat a un acord per als pressupostos, per tant, sembla que podria començar a tirar endavant. Dic podria perquè encara estan pendents d'alguns vots que els hi farien falta. Serien els dels comuns, previsiblement, que no caldria que votessin a favor, sinó amb una abstenció ja faria tot plegat. Principal escull de tot plegat, que és el que impedeix que els comuns diguin que sí de moment aquests pressupostos, a mancar la negociació, que encara és vigent, el Hard Rock. Si jo us dic Hard Rock, sabeu de què us estic parlant o no?
El Hard Rock a mi me suena al bar este.
Mira, el Hard Rock és un projecte situat a Salou que preveu inversions per valor de 2.000 milions d'euros i és que es preveu construiria un complex amb 1.100 habitacions d'hotel, un macrocasino, un centre comercial amb 75 comerços, una piscina de 6.000 metres quadrats i un espai per concerts.
Home, Albacete estaria molt bé.
Això és el Hard Rock.
Albacete, Albacete.
Había entendido Hard Rock.
Sí,
sí, sí, ah, Hard Rock.
Sí, sí,
sí. Sí, sí, Hard Rock, és la marca Hard Rock.
La marca
Rock.
És de la misma marca
és
del
la mateixa
bar.
Marca del
no
bar.
Vaig tan desencaminada.
No vas gens desencaminada. Sí, 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 sí. Vosaltres hi estaríeu a favor o en contra d'aquesta construcció? Ho dic perquè hi ha molta gent que està a favor gràcies a la possibilitat econòmica que podria oferir tot plegat, o hi ha gent que està en contra, com per exemple els comuns, que posen sobre la taula, home, amb un context de sequera, una piscina de 6.000 metres quadrats...
Però també és casino i així, és de joc i tot.
Sí, 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 pues sí, és
mira,
casino.
A Las Vegas, que se'n vagin a Las Vegas.
No t'agrada tu això, eh?
A mi no, de cap manera.
Bueno, una cosa és que pugui agradar o no agradar i altra és que no deixa de ser, jo crec, una oportunitat econòmica i que el qui vulgui vagi i el qui no vulgui no hi vagi. No sé, lo de la piscina i l'aigua, home, hi haurà mitjans per poder arreglar alguna cosa del subministrament d'aigua a través de desalinitzadores o el que sigui, però bueno, jo crec que és una qüestió econòmica. Mm-hmm. El que un casino, cony, si ja van fer el casino aquí a Barcelona i ja també hi havia oi que si això fomentava el joc, no, el que vagi, el que vulgui, com el que li vagi li agradi anar segons quines coses. Jo sóc imparcial en el moment de que no em sap, sembla malament per la part econòmica i pues, qui vagi, qui vulgui, i que no, això no comporti de que al fer-ho no es facin unes altres coses. O sigui, allà no hi ha més. I el territori està d'acord, pues, no sé, endavant.
Home, jo la part econòmica, com diu el Ferran, i a més, vull dir, això generarà puestos de trabajo, hi haurà més gent que pugui treballar i crearà una sèrie de coses que estan bé, no? Uh-huh. Quan ho has comentat, sí que penses el primer, pensant a la sequera, he pensat a la piscina, el primer que has dit. Però, bueno, això no sé per quan està previst, per quin any està previst. A lo millor ja ha plogut i ja no tenim sequera.
No? Ai. Recordo que hi ha una cosa que es diu canvi climàtic, eh?
Ja, bueno, però...
I que anem cap allà.
Ja, però, bueno...
Per cert, una de les coses que m'agradaria preguntar-li aquest divendres, com sabeu, els divendres entra en directe amb nosaltres el meteoròleg d'aquesta casa, Jordi Miralles. I li vull preguntar, perquè he vist els darrers mapes dels temps meteorològics i sempre els darrers mesos que hi ha hagut borrasca, o que hi ha hagut borrasca, si més no, arreu de l'estat espanyol, hi ha un buit de núvols, que és Catalunya. No sé què passa aquí.
Sí,
segur que té una explicació meteorològica, eh? Però vaja, igual els Pirineus que fan de... No ho sé. M'ho haurà d'explicar... Tinc molta curiositat per això.
No
per això...
tindrà que veure res amb el procés.
No, espero que no. Vaja, només faltaria. Que ens... A més, la pluja.
Tindrà que veure la plaça de toros.
Exacte. Sí, com sigui, avui nou pas per aprovar aquests pressupostos. N'han parlat tant Salvador Illa com Laura Vilagra.
En aquest pressupost de l'any 2024 no hi ha ni un euro destinat al Hard Rock. En aquest sentit, el Hard Rock segueix la seva tramitació urbanística, ambiental, i no hi ha res més a afegir en aquest moment. Però en qualsevol cas, n'estem convençudes i convençuts que en aquest marc de la negociació que estem duent a terme, on ja ens hem intercanviat documents amb altres grups parlamentaris com els comuns, serem capaces i capaços de trobar l'encaix.
Es dona un pas molt important per dotar Catalunya de pressupostos, però no és un pas suficient des del respecte a totes les formacions polítiques i a les decisions que hagin de prendre, i que faig una crida a tothom a estar a l'alçada, no? El principal grup del Parlament de Catalunya, o jo mateix com a cap de l'oposició, i fem aquest pas per pensar en el país, doncs crec que això ens legitima a fer una crida a la responsabilitat.
Responsabilitat, estar a l'alçada, intentar solucionar tot això mitjançant la via de la negociació política. No sé si penseu que això acabarà tirant endavant, si s'aturarà.
Espero que sí, que hi hagi ja uns pressupostos fixos i que ja d'una vegada es tanqui. Però puguem seguir...
Pressupostos és la mesura més important
del
govern.
Clar, és que sí, és per continuar la vida normal, no?, i que hi hagi una estabilització, no? Mm-hmm.
Sí, és que una cosa és l'aprovació dels pressupostos i després l'execució. Que això també hem vist moltes coses que encara estan per fer.
Mm-hmm. Passat molt pressupost destinat a educació, habitatge, es preveuen 10.000, una construcció de 10.000 pisos nous per al 2026, 4.000 dels quals es construirien aquest proper any. També en matèria de seguretat, en indústria, i un ampli pressupost en mobilitat, i per tant en transport públic.
Investigació? A quant destinaran?
També han pujat.
Han pensat que sí, que ja és hora.
També han pujat.
Ja és hora, bueno.
I per cert, estic molt content, perquè sé el que implica tot plegat, perquè estic bastant assabentat d'aquest món, també ha pujat en un 1,7% del pressupost total, el pressupost destinat a cultura, que això ja s'acosta a aquell 2% que sempre diu cultura que espera. Per tant, 1,7% del pressupost destinat a cultura, que també feia falta.
Que s'aprovin, ja veurem com es gestiona després.
Tu creus que s'aprovaran o s'acabaran aprovant?
Home, al final s'aprova tot. Clar, és veritat, és que si no, que estarem aquí en un escull sense sortir, no, que va, faran el que calgui i després faran també el que els doni la gana.
Tot plegat, mentre han sortit les darreres dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, i déu-n'hi-do quines dades, no són tan preocupants com les dades de la pandèmia, però que no siguin tan preocupants no vol dir que deixin de ser-ho, o que no siguin preocupants, vaja. El 44,7 de les llars de Catalunya tenen dificultats per cobrir les despeses mensuals de casa seva. Un de cada quatre catalans està en risc de pobresa o exclusió social. El 36% de les llars de Catalunya admeten que no tenen marge per fer-se càrrec de despeses imprevistes, o el 30% de les llars catalanes, segons aquest darrer estudi de l'IDESCAT, el 30%, és a dir, un terç per cent de les llars catalanes, no poden permetre's fer vacances un cop l'any.
Ni menjar carn, només que...
També han sortit aquestes.
Sí, ni tan sols dos dies a la setmana. Uh-huh. Ni pollastre, eh?
Sí.
Allò ja no és ni carn ni res, però bueno.
Teniu aquesta sensació... És a dir, jo crec que aquí s'ajunten, com es diu vulgarment, el pan con les ganes de comer. Sortim d'una pandèmia molt dura, que ha creat una crisi econòmica dura, juntament amb la guerra ucraïna, etc. Després en parlarem de tot plegat, eh? Tot feia apuntar que estàvem superant aquesta crisi, i tornen a sortir unes dades que ens assenyalen que la realitat... És que sí, és que potser alguns estem millor o alguns estan millor, però vaja, que la pobresa a casa nostra està...
Des de la pandèmia, vull dir, la pandèmia, el que és el tema de l'alimentació, o sigui, la pujada ha sigut brutal. I llavors, vull dir, és el dia a dia i és una cosa tan necessària que d'això no pots prescindir. I com això, bueno, moltes coses que van posar ja, moltes d'aquestes coses que ponen se queden, no? Mm. Ja luego no canvien. Però sobretot a nivell econòmic, el que és l'alimentació, bueno, s'ha notat moltíssim, o sigui... A l'oli, per exemple, és que és una burrada el que pagues per l'oli.
Caríssima.
Una cosa més d'aquí, vull dir que tindríem que tindre les coses que són d'aquí, pues almenys tenir-les nosaltres més fàcils, no?, per poder utilitzar-les, no?
És a dir, que l'oli, és veritat que també ha pujat a causa de l'increment del cost per la sequera.
Ja. Yeah.
No hi ha aigua, per tant, hi ha menys sí. oliva, per tant, hi ha menys oli, per
però
tant,
s'encareix. Però ja fa temps abans de tot
sí,
això.
Sí, sí, sí. Que ja incrementava. Sí.
Això passa com aquests augments. No és ja la carència de que pugui a la base del producte, sinó passa com la benzina, que hi ha un, de sempre, hi ha un problema, no? L'endemà ja està, ja ha pujat. Però si ja, el que estan subministrant és el que ja tenien magatzemat de fa temps. Hi ha una baixada. Oh, allò costa tornar que torni una mica enrere. Pues amb això pues passa igual. S'enriqueixen els que els de sempre, els del mig. I així estan com estan els pagesos i els ramaders.
Ara en parlarem de la pagesia.
Què vols que et digui? La cosa està molt malament. La gent, si no pot, si no té ingressos suficients. I molta, molta cosa d'aquí també marxa fora per aquests acords que hi ha internacionals i de més, què hem de fer?
Mira, Montse, t'ho pregunto diferent, perquè abans, tot just abans parlàvem amb Elena Carrillo, ella és dietista, nutricionista i professora de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, i parlàvem una mica de com arribar a economitzar la compra per una alimentació saludable. Quan sortiu de casa i aneu a comprar, aneu al supermercat o aneu al mercat, etcètera, etcètera, sobretot si aneu a Cap Bravo, evidentment, penseu en economitzar aquesta compra i si és així, com us ho feu? Mireu les ofertes, aneu al producte més barat...
Sí, jo miro ofertes, però hi ha dies que no, que dic, bueno, jo vull menjar això. I, bueno, doncs el compro, poques vegades. Però intento que la meva economia sigui solvent. Mm. I no vaig mai a les coses més cares, ni a les delicatessen, ni res. Compro coses que sé que són nutritives.
I moltes coses també t'has passat a les marques blanques. Vull dir que hi ha moltes coses, algunes no, perquè jo prefereixo que no. Però
no, ja consumim més marca blanca.
Sí, jo crec que sí que hi ha més consum, perquè sempre és el millor de preu. I, bueno, sí que economitzes i trates d'ajustar-te el més que pots, no? És que no et queda una altra. Vull dir que ho fas o no arribes.
Mm? Ferran.
Sí, home, jo per lo que serà, perquè tinc temps també, pues, a part de que miro les ofertes, pues, compro unes coses en un lloc, unes altres coses en un altre, i sí, però tinc la sort que sóc molt, molt metòdic en les meves coses, i sí, no me'n surto de les meves, però tampoc són perquè faci coses a premium o com dèiem, de luxe, no. Sóc com
allò d'un capritxet, no, eh?
No, procuro els menys possibles.
Fas cara tu de capritxet, eh?
Sí, sobretot si anem cap a la part dolça, sí, això em guanya.
Ja me'l conec. Per cert, un capritxet... Mira, deixeu-m'ho dir, això, perquè em va fer molta il·lusió. Tot sigui dit, i segur que l'equip de la tarda també, un capritxet que l'altre dia va voler fer en Ferran, és anar cap al Palau Robert, escoltar la Fabricació Pròpia, a escoltar aquesta celebració que vam fer a Ràdio Estel dels 100 anys de la ràdio, i per tant, gràcies Ferran, no només per meva, sinó a part de tota casa, per ser-hi, conjuntament amb altres oients que hi eren, per allà.
Ho vaig gaudir.
Va agradar, allò?
Molt, molt, molt.
La celebració maca, amb convidats de luxe, amb Antoni Bassas, mare de Déu, com xerra aquell home. Qui fos
tot plegat, i el Tomàs Molina, i després l'Òscar, tot plegat. Sí, sí. Va ser un plaer.
Us deia que volia parlar de la pagesia. Avui segueixen les mobilitzacions. I sembla que això no acaba. Ahir seguien les mobilitzacions a Madrid, molta pagesia d'arreu de l'estat espanyol que es va dirigir cap a Madrid amb una nova tracturada, i avui a casa nostra, que hi ha nous talls a l'alçada de la P7 a Figueres, està tot tallat d'anada i tornada. De fet, mira, això serà molt poc radiofònic, però ja estaré acostumats als oients que ho faci, pobres. Si mireu la televisió que tenim aquí a l'estudi, veureu que l'AP7 a l'alçada de Figueres no hi circula ningú, però ningú, ni de carrils d'anada ni de carrils de tornada. A l'A2 em sembla que també hi havia talls importants. De seguida m'ho valoreu tot plegat. Abans, però, com que hi ha tota aquesta jornada de talls de la pagesia a les carreteres catalanes, deixeu-me anar cap al Servei Català de Trànsit, que ens informaran de tot plegat. Marta Carbó, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ens comencem situant a la demarcació de Girona, on es troben tallades tant l'AP7 com la Nacional 2 a l'alçada de Pontós. A l'AP7 es fan desviaments per la sortida 4 de Figueres Sud en sentit sud i per la sortida 5 de l'escala en sentit nord. Per aquests talls hi ha problemes de vies properes, com són la Nacional 2, la C26 o la C31. A la mateixa demarcació de Girona també hi ha talls a la Nacional 152 de Puigcerdà i a la C38, al Coll d'Ares. També destacar talls a la demarcació de Lleida, on hi ha tallada l'autopista P2 a Soses, també l'autovia 2 a Soses i també a l'alçada de Tàrrega, l'A22 de Lleida, i també les carreteres Nacional 240 al Macelles i la Nacional 230 al Ferraz, i per últim la C14 a Bassella. De moment és el més destacat des de Sàrrec Català de Trànsit. Molt bon dia.
Gràcies, Marta, bon dia. Doncs aquesta és la situació ara mateix a les carreteres catalanes. Gairebé tot tallat. Les principals vies, vaja, gairebé tot no, les principals vies.
Sí, i ahir, a Brussel·les.
Ahir, a Brussel·les, també.
També, doni-do.
Manifestacions importants, eh?
Sí. Doni-do. O sigui, és que el problema és tot plegat. Europa, estem pensant que és una unió, i veus que no sé si se sap gestionar prou bé els interessos i davant d'aquests tercers països que no tenen cap reglamentació concreta i que puguin entrar els productes a l'espai europeu amb unes condicions totalment diferents dels que es produeixen aquí. O sigui, no anem bé.
Eva.
Bueno, és que és la força que tenen de poder aconseguir alguna cosa, no? Si no fan així, a un contodo està complicat el tema, perquè són moltes famílies i és molta gent que viu del camp i és que realment ho estan passant fatal. No tenen ajudes i no tenen, ara mateix amb la situació que hi ha, no tenen sortida, com no hi hagi alguna ajuda o alguna cosa que es pugui fer.
Mm-hmm. És més que les ajudes, que també, reclamen que hi hagi molta menys burocràcia. L'altre dia, ja em perdonareu perquè no recordo qui era, perquè les darreres setmanes hem parlat amb un munt de pagesos, però no fa gaire, un pagès ens explicava la quantitat de burocràcia que han de fer al mes. Sí. No sé quants fulls ens va dir, una
cada
barbaritat.
Cada dia han de fer.
Sí, és una barbaritat. Com ho veus tot plegat?
Jo penso que la vida del camp és molt dura. Ara, no conec a cap pagès que es mori de gana. Però no és això, no és una justificació el que estic dient, no? Tothom té dret a tenir uns guanys. Ara, jo no sé com es gestionen ells també. No tinc ni idea. És massa complexa. Penso que la major part dels diners se'n van pels intermediaris. Uh-huh. Aleshores, com es soluciona això? La burocràcia és una cosa, el producte és una altra. I quants productes bonitíssims nostres no ens mengem aquí? Se'n van a un altre lloc. Aleshores, a veure, què fem? No sé, és que possiblement és que no està ben pensada la situació. No? Jo no sé, jo no sóc economista i no tinc ni idea de com solucionar-ho. Però ha estat sempre un país d'horta. Què ha passat? possiblement no hi ha tants pagesos, però també la feina que feia abans tota una família sencera dels nens, ara ho fa una persona amb un tractor. O amb una altra maquinària. O sigui, a veure, és que és molt difícil de saber. O sigui, parlar per parlar, jo no em veig en corda de dir res. No, ni de criticar, ni de donar una solució, només dir que no tinc ni idea.
Mm. Des del moment que s'exclamen és perquè tenen motiu. No pot ser de que part de la feina de cada dia hi hagi una part important a bellugar papers. No pot ser.
Eva feia que sí amb el cap, eh?
Sí, sí. Estava dient que sí. No me ven, però sí que estic corroborava el que deia Ferran.
Escolta, encara em poso una mica més seriós, perquè com sabeu, i ens queden 10 minuts pràcticament, però no volia deixar de parlar-ne, perquè dissabte passat es van complir 2 anys de l'esclat de la guerra a Ucraïna. Segons l'Oficina de l'ONU pels Drets Humans, des de l'inici de la guerra han mort més de 8.000 civils a Ucraïna i han resultat ferides més de 13.000 persones. Cal recordar que durant aquells primers dies les forces militars russes van atacar amb missils la ciutat de Kharkov i la zona nord de Kiev. Més van irrompre sobre les ciutats del Mar Negre, com Gerson, Mariupol, atacant centrals nuclears, també, com recordareu. El cert és que aquest dissabte la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va viatjar a Kiev amb els primers ministres d'Itàlia, Canadà i Bèlgica, on per la seva part van recalcar el compromís d'Occident per ajudar a Ucraïna. Hem escoltat les darreres paraules o les darreres intervencions del president ucraïnès, de Zelensky, i ha dit que l'ajuda o no és suficient o no hi arriba.
I algunes vegades l'ajuda que arriba penso que és de segona regional, perquè no li donen l'equipament modern. Hi ha coses que no les volen donar. Per exemple, els avions no volen de cap manera. Aleshores, li estan donant en degotall una sèrie de municions i d'armament que no poden competir amb el que té Rússia. I Rússia, a veure, d'on està rebent també l'ajut. O sigui, o aquí on ens posem totes les piles, si es tracta de matar gent, perquè totes les guerres és això, a veure qui mata més. I a veure, pues, no sé, nois, és que estem a punt d'entrar en un altre escenari molt més fotut, eh?
Mm-hmm. És que el problema és que l'ajuda que s'ha estat donant per país dels països occidentals sembla que, per una part, era de lo que tenien magatzemat, cosa més antiga, i sembla que hi hagi una reticència a donar-li segons quin tipus d'armament modern per no...
Traria
gaire...
El zar,
sí. I clar, llavors, sí, ara hem estat amb els 2 anys, i ja la mirada ja està amb el tercer any, perquè, clar, resulta que Estats Units no s'hi posa gaire de cara per aprovar aquest paquet d'ajuda pels republicans.
I espera't que no entri el
Trump. I clar, llavors ja s'està mirant què passarà si guanya el Trump el novembre. Ens estem a les eleccions el novembre, que tindria el poder el 1er de gener. I el 1er de gener ja estarem gairebé el tercer any. O sigui, veus que això va per llarg, va per llarg.
Jo l'altre dia, quan vaig sentir que feia 2 anys, és que no em semblava que feia tant de temps que hi havia la guerra, no? Semblava que era de menys temps, no? I el que passa que totes aquestes coses, conforme van passant, pues és com que queda més diluït, no? Ja quasi normalitza, estàs visquent amb una normalitat d'una guerra i amb una normalitat de l'amor, no? I vaig sentir, bueno, 8.000 o 10.000 persones a Gaza, en menys temps porten, em sembla, 30.000 morts, sí. I és una barbaritat. És a dir, que no sé, jo no sé quina solució ara a Ucrania, semblava que havia quedat ja com el segon termini, no? I això ja per temps, no?, de que es solucioni el problema. Clar, si viene el Trump ja, apaga i vámonos, no?
Com dius, és una cosa, són les víctimes civils,
sí. Sí.
I en altra casa són reconèixer les baixes militars, sí, sí. Que també doni-do.
Que no sé, si sale el Trump ja... Me voy.
Ni cap al pedregar, una mica.
Jo, de pavor.
Per cert, una dada curiosa. Mira, ja que ens queda temps, sí que la trauré sobre la taula. Useu WhatsApp?
Sí.
Teniu WhatsApp, eh?
Sí.
L'Eva
sí.
té WhatsApp, en Ferran
sí,
té
també.
WhatsApp.
Sí.
La Montse també té WhatsApp, tot i que m'ho digui una mica resignada.
Perquè és un rotllo.
És un rotllo?
Ja.
Fa 15 anys, eh, de WhatsApp,
sí,
ja.
Sí, estupendo, però és un rotllo. Perquè et veus obligat sempre a respondre. Si no ho dius... Escolta'm, com no m'has respost.
I lo has mirado.
Pues sí, pues lo he vist, i què? Al final posaré l'aplicació que no veuran si l'he mirat o no.
Mira-la ella, que moderna.
Claro, que moderna, si és més antic que la tos.
El que passa que abans, bueno, quan va sortir, no?, i al principi,
sí.
te dije, ¿tienes WhatsApp? Era como que si no tenías WhatsApp no estabas en el mundo, no?
Ara,
parecía que estabas...
Ara, per aquí volia anar. Si creieu que ha revolucionat una mica la manera de comunicar-nos.
Hombre, a mí yo lo utilizo, a mí me agrada, o sea, es para unas cosas, o sea, todo lo que se utiliza de una forma es fa un bonus, a mí han semblado una aplicación que está muy bien, vull dir que es muy inmediato, bueno, está bien. No cuando te bombardea. Bueno, yo los grupos, según qué grupos, los tengo silenciados, pues si no...
Uy, grupos. Tenéis grupos, ¿eh?
Sí, 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 de varias cosas. Y entonces, bueno, yo...
Lo curioso de los grupos que dius tú es sí. que... una persona penja una foto d'una manera i veus que dos o tres també pengen el mateix. Dius, cony, però si ja està. Hi ha moltes persones que tenen aquesta necessitat poder de fer-se veure.
Sí. No, és que el grup té... Per mi està pensat... Si és un grup d'activitats, no? Jo els grups que tinc, a part d'uns d'amigues, són d'activitats. Llavors... Està bé quan et comuniques i t'enteres de moltíssimes coses que hi ha aquí a Barcelona i què pots fer i què tal, no? Ara, té que servir per això, no perquè després... Ara, un vídeo, un buenos días, o sea, cada cosita a su...
Qué buena m'ha salido la tortilla de patates. No? A mi m'ha solucionat molt...
A mi m'agrada,
eh? WhatsApp amb els grups d'estudi, perquè... Tenim diversos grups a l'estat de l'experiència i aleshores si hi ha una notícia
pues,
o hi ha una
comuniques, cosa... Comuniques, és immediat.
Ho donem. Però també hi ha algun graciós que sempre... Ai, sí. que no sé què... Se li calla o se'l sí. fa fora, ja està.
I compta amb el grup de WhatsApp, que no sé si ha revolucionat o no la manera d'interconnectar-nos, la manera de comunicar-nos entre nosaltres. El que sí ha fet és que apareguin, i no sé si en rebeu moltes o no, però una quantitat de fake news no contrastades...
Total,
sí, sí.
Sí, que roden entre els grups de WhatsApp, sí, que no vegis, sí. tu.
Jo l'única part negativa és que això treu de molta conversa. Hi ha coses que dius... No, millor que dir-ho, que a vegades és difícil expressar una cosa amb poques paraules. I no sé, hi ha aquella calidesa de la trucada i poder parlar, no, que sigui un moment, el mateix que podies dir amb quatre sí. paraules el contacte humà, de sentir-ho parlar, no
una de la màquina.
Sí. I escolta'm, sí. i una altra cosa que ha perjudicat moltíssim és la manera d'escriure. Sí. Mai s'ha fet tantes faltes d'ortografia com ara.
Però bueno, ja no només el WhatsApp, això és el mòbil en general.
Sí, però, sí, però
bueno. Vull dir, ja, a part de l'ortografia, vull dir, el que aïlla de la gent... Per mi és el mòbil en general, vull dir que la utilització del mòbil, o sea, per la que està necessitat o per la que va bé, està bé, però vull dir, on esté un amigo, no?
Com que veig que esteu molt assabentats de les darreres novetats de tecnologia, etc, etc, només us ho pregunto i vull que em contesteu amb un sí o un no, perquè no ens dona temps de més. Ferran, estàs interessat en el que explicarà aquests 3 dies al Mobile World Congress?
Sí, una mica sí.
Sí, sí.
La Eva també.
A mi el cotxe volador.
Sí.
Ja. T'agrada això, el cotxe volador, eh? Ai, Déu meu. Ferran Serra, Eva Vives, Montse Lamua, moltíssimes gràcies, com sempre, a tots bé,
adéu,
tres.
Adéu, bon
gràcies
dia.
A vosaltres.
Nosaltres ara a les 11 que anem cap als butlletins informatius, Júlia Julbe i Pol Cordoira, que ja ens esperen amb l'actualitat de darrera hora, i nosaltres que seguim amb la caravana, amb més contingut per parlar de filosofia amb Leo Espluga. Fins ara.